A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Des de l'Institut Sitges de Psicologia, Pedagogia i Coaching, Mònica Vázquez, bon dia.
Bon dia.
Laura Lupont, bon dia.
Bon dia.
Carla Salinas, bon dia.
Bon dia.
Respiro. Queden 14 minuts fins que no em torni a trobar amb la mateixa situació. Ens havíem quedat fa 15 dies amb la proposta d'un tema d'aquells de vida quotidiana no sempre fàcil de resoldre. Com dir de la manera menys traumàtica possible les males notícies o aquelles qüestions que poden tensionar el nostre interlocutor o interlocutora. I ens havíem quedat a la porta d'una qüestió no menys interessant. Què passa quan ja és massa tard? Quan ja l'hem vessada? Vaja, quan ja hem, literalment, quan ja hem fotut els peus a la galleda i el cap dona voltes a l'entorn de la millor disculpa que es pugui donar a una atzagaiada que acabem de fer fa uns quants minuts, o vagin a saber si uns quants dies. La primera, no sé si dir, si la primera resposta que molts els hi veu cap és mira, callem, deixem passar el temps i potser en algun moment ja ens sentirem a parlar. Aquesta és una resposta?
Aquesta és una resposta, però no és l'adequada. Mira, no és l'adequada, primer de tot, perquè se suposa que quan tu parles amb un altre, sigui qui sigui, la relació que tinguis amb ell, ja aquella persona t'importa, no? I des del punt de vista que t'importa i que la vols cuidar, callar no és la millor opció, sobretot quan saps que el que has dit ha fet mal.
Laura, i si callo perquè com que no sé dir res més, millor callar que no acabar-ho de rematar, si ja ho he fet malament abans?
Una disculpa a temps és una cosa que tothom sap.
Sí? O tothom ha de saber?
Tothom hauria de saber. Potser és més
perquè,
això que
perquè
dius.
Perquè no tothom aplica, eh?
Exacte. Però poder-nos disculpar i transmetre sincerament, mira, no sé què dir, a vegades és millor que callar.
Encara que hagis de dir, no sé què dir.
Mm. Sí. Si has provocat un...
Amb la un d'altabaix, vaja.
Amb el teu discurs, sí. Has provocat una emoció forta, negativa, en el nostre interlocutor, el que no podem fer és deixar-lo a ell amb el seu problema, no? Amb la seva emoció i marxar.
Encara
això
que
seria lo còmode.
Encara que l'altre ens digui perdó, fot el camp que no et vull veure.
Mm-hmm. En aquest cas ja és diferent.
És diferent.
Hem de respectar l'altre també i preguntar simplement què és el que necessita. Moltes vegades nosaltres intentem ajudar sense saber què fer i ho fem amb tota la bona intenció del món, però en realitat la millor pregunta per dirigir-nos a una persona que està malament és preguntar què necessiten, com puc ajudar-te.
Mm. Carla, això de demanar disculpes, ho aprenem de petits o ho hem d'aprendre de petits?
Sí.
Sí,
sí, clar. Bueno, de fet, nosaltres apliquem els aprenentatges quan són grans perquè ho hem après de petits. Llavors, si no, ens costa molt. És com dèiem, no? Com comunicar-se assertivament passa pel mateix. L'educació, o sigui, ens preparen per la vida adulta a l'escola. I aquí entra poder disculpar-se o poder parlar correctament amb l'altra persona.
Això és una qüestió de també de personalitat pròpia. Hi ha persones més donades a poder afrontar els mals moments per una qüestió de caràcter que d'altres?
Sí, bé, tot amb el tema de la comunicació. Com més fàcil t'és comunicar les coses, també vol dir que tens més estratègies. I aquí inclou el saber disculpar-te o el saber reconduir les situacions. Que al final deixar passar el temps és, bueno, el temps no cura, no, les ferides i no cura les ofenses tampoc.
Encara que diem que el temps ho cura tot.
Exacte.
No, hi ha coses que no cura el temps. Hi ha coses que el pas del temps, si no es fa res, encara greuja.
Les coses queden per resoldre.
Sí?
Clar, el silenci, l'omissió, el que fa és que allò que tu et fa sentir malament ho tapes.
I vagi,
vale?
Creixent d'alguna manera, o quedi-s'ho mort allà.
O creix o queda mort. Al final, el temps el que fa és que el primer sentiment sempre és de ràbia, d'enfado, de, no? és molt emocional, molt visceral, amb molta vehemència. Després, al final, aquest sentiment tan potent queda més aletargat, però queda. Al final, la solució, el conflicte no està resolt. Llavors jo puc posar-li capes, no? de disculpes, capes de distraccions, però el conflicte segueix sense resoldre.
D'acord, us ho poso en un altre registre. Aquelles persones que diuen gairebé a tot, bé, deixo estar, que tampoc... tampoc és tan important, i hi ha moltes persones que recorren aquesta, no sé si dir, absoluta relativització de les coses. Uh-huh. Això és bo.
Jo crec que és molt important saber situar-nos amb quina persona estem treballant, no? De quina persona parlem.
A qui hem ferit, vaja.
Exacte, hi ha persones que necessiten temps per poder superar una emoció negativa determinada. I aquest temps és com una eina, no?, que necessita per recuperar-se. Però hi ha d'altres que no.
És a dir,
hem d'analitzar qui és la persona i quina és la problemàtica que estem treballant.
Hi ha persones a les quals les coses els deixen marca?
Sí.
Hi ha persones que d'alguna manera accepten, no sé si dir, més estoïcisme o amb més esportivitat, moments especialment d'usos?
Bueno, al final som molt capaços, tenim moltes eines per negar les emocions als humans. Llavors, negar-nos a les emocions no vol dir resoldre-les, vol dir negar-nos-les i queden allí. Llavors, al final, una mala gestió d'una emoció acabarà repercutint i acabarà sortint per un altre lloc. Potser no directament amb la persona, no directament amb el fet, però allò queda per resoldre.
Hi ha persones que dramatitzen les situacions?
Sí, bueno, cadascú té la seva personalitat, clar. Sí.
De petits en fem un drama gairebé de tot, quan hi ha problemes.
Bé, el que passa, potser ho vivim amb diferent intensitat. Mm. Els nens són molt...
Són molt
blanc o negre.
Uh-huh.
Aleshores, te'ls trobes, bueno, de fet, en una qüestió d'una hora te'ls pots trobar molt feliços, plorar, tornar a ser feliços, no? Barallar-se amb el seu millor amic i de cop tenir-ne 10 diferents. Són molt... Ho viuen tot a tope. Aleshores, bueno, encara estan aprenent també a gestionar les emocions.
Tot i que hi ha persones grans a les quals altres diuen, sí, mira, és que és com una criatura, ara ens rei la cara, que és com una criatura, és com un nen.
Sí.
Sí. Tenim se suposa que aprenem a entomar d'una forma que madura les diferents situacions de la vida,
sí, el
no?
El que passa que també amb els nens no tenen certes exigències que amb els adults sí que se'ls hi tens. Un nen es posa a plorar enmig del carrer, és més aviat els adults que ens incomoda això. Però que un adult es posi a plorar al carrer, potser la gent ja no s'ho pren tan bé.
D'acord.
Aleshores és diferent.
L'impacte és un altre, eh?
Clar, gestionar les emocions amb un nen és un nivell d'exigència potser no tan fort a nivell social com un adult.
D'acord. Primer, anàvem a dir, primer punt, primer ítem, no callar. Intentar parlar, intentar respondre a allò que hem fet.
Mira, el que està clar és que quan tu fas alguna cosa que saps que no has fet la correcta i saps que ets ferit, com deia la Laura, tu evidentment has de respectar el moment de l'altre i el que l'altre vulgui saber, però el ho sento, crec que és sí o sí, és obligatori, ho sento, no, em sap greu haver-te fet mal. Després podrem parlar o no podrem parlar, però sí, aquesta capacitat d'empatitzar i de dir, em sap greu, no, se m'ha escapat, no ho he filtrat, no he controlat el que deia, em sap greu. De moment deixem-ho aquí, després ja veurem.
Això que sembla un tòpic funciona, l'em sap greu, ho dic perquè abans, ara i sempre, ho sento, em sap greu, és la frase...
Si és real, sí.
Vull dir, és la frase recurrent, però potser perquè no n'hi ha cap altra millor.
No, la frase està bé, em sap greu, o sigui, jo estic patint, em sap greu, jo pateixo per el teu patiment. És així. La història és, tu abans parlaves dels nens, no? I el tema és que això sigui real. Quantes vegades els nens aprenen a... Lo siento, no? Però... O sense contingut. Llavors, el tema no és aprendre's a disculpar-se, sinó que realment sigui una disculpa que et posin al lloc de l'altre, que tu puguis entendre el que li està passant a l'altre, que no sigui algú après. La diferència és aquesta. D'igual, ho sento, em sap greu, o com ho diguis, cadascú trobarà la seva manera. Però sí que hi hagi una intencionalitat de que estàs dirigint el teu discurs a l'altre i la teva mirada cap a l'altre i t'estàs disculpant a l'altre.
D'acord.
Per tant, per sortir per la tangente.
Per tant, donem per entès que determinades coses o actuacions és més fàcil fer-les a persones amb les quals no hi ha una certa empatia o connexió que amb persones amb les quals hi hagi una empatia evident, no?
La cosa és que dir el ho sento no s'ha de quedar amb dir ho sento i ja està. La idea és que si diem que ho sentim és perquè realment ho sentim, com diu la Mònica, i ens situem al costat de l'altre, a nivell emocional. Les frases de l'estil t'acompanyo en el sentiment no han de ser un tòpic que es diu i ja està. Si existeixen és per alguna cosa, no? I existeixen perquè a nivell de gestió emocional, ens hem de situar al costat de l'altre per així poder escoltar-lo, per saber què és el que necessita i poder acompanyar-lo cap a una recuperació de l'emoció.
Suposo que aquí també hi ha deu haver un punt de convenció social en moltes coses, eh?
Sí.
Sí?
Molt.
Estem d'acord? Som una...
Sí, jo, sí, sí, sí.
Som, vaja, som gent social i, per tant, la convenció social ens, aquí també ens condiciona d'alguna manera.
Hi ha molta convenció social, però poca educació social.
Quina diferència hi ha?
La convenció ho diem sense el saber el per què.
O sigui, no, no tenim arguments. El que ens deia fa uns moments la Mònica, no?
Exacte.
Que no sigui un deixar anar per un deixar anar com tantes vegades.
A vegades fem coses sense saber el per què les fem, no? Ho fem més per hàbit o per costum, perquè per aprenentatge, no? Ens han ensenyat que ho hem de fer, però no ho fem amb una intencionalitat. I això és el problema, perquè a vegades ens quedem amb la frase, no?, que hem après, però no la sabem utilitzar.
Mm-hmm. Quantes vegades serveix allò de... Bé, és que ja saps com és.
Sí. També a vegades s'utilitza,
no sé si,
però...
No sé si d'alguna manera per salvar situacions d'aquelles que potser no s'acceptarien amb altres persones, i amb algunes, doncs, els serveis d'excusa sempre manifesta per dir, bé, és que... No...
Però és una excusa, també.
És una excusa.
Sí que tenim la nostra personalitat i cadascú és com és, però també cadascú té la responsabilitat de treballar amb un mateix, no? I si jo tinc unes fortaleses i unes debilitats, puc detectar quines debilitats estan afectant en les meves relacions personals per tal de treballar-les més i poder així relacionar-me millor amb els altres.
Aquí deu tenir molt a veure la capacitat de reconèixer les errades, no?
Sí.
Sí, 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 sí. Bueno, i la capacitat de reconèixer les errades, com tot té a veure amb l'autoestima, amb quina percepció tinc jo de mi mateix.
És que apuntarem això en 15 dies, però és cert que hi ha persones que són molt incapaces de reconèixer les errades?
Hi ha persones que són molt incapaces de mirar més enllà de si mateixos, no? I de relacionar-se d'una manera assertiva, com dèiem fa 15 dies, amb el món. Llavors, evidentment, la persona que fa una errada sap que l'ha feta, no, aviam, si està amb un criteri de normalitat.
Encara que pugui dir el contrari?
Evidentment, o sigui, sí? Un sap el que fa i el que no fa. I el grau de consciència, el grau de responsabilitat amb el que he fet és el que ve després. Ara, saber si allò és adequat o no és adequat, això sí que jo ho sé. Ara, com m'enfronto amb això? Quines són les meves pors, els meus temors, les meves vergonyes, el que rebré per part de l'altre? Tot això, podem emmascarar-ho amb aquesta cuirassa de, bueno, és que jo soy así, no? I amb la qual sembla que ja no hi hagi punt d'entrada a discussió ni a debatre.
O, per una banda això, per una altra, suposo, aquella assumpció de l'errada a partir de... un context que, no, és que ell em va dir, és que l'altre, allò, les excuses que sempre disparen cap a persones,
sí,
que no som nosaltres.
Però això,
no?
És molt immadur, i això sí que la Carla ho sap més, o sigui, hi ha un moment en què els nens no assumeixen la seva responsabilitat, quan suspenen és culpa del profe, i això ho podem traslladar a l'època, a l'edat adulta.
I a qualsevol.
No? Clar, llavors, quan passa alguna cosa és que ha sido l'altre, no ha sido jo.
Això, la primera, suposo que funciona, Carla, però després ja no, no?
Sí, bueno, això allà a les escoles ja no funciona ni a la primera. Dura l'excusa el que el profe se n'entera de la veritat.
D'acord.
El que passa que sí que sobretot, a vegades, quan parles amb un nen perquè s'ha equivocat, és el que deia, com saps, quan es disculpa de veritat o quan no. Un nen és molt transparent, en realitat. Quan a un nen li dius no, l'has pifiat i no hi ha més, sí, anem a parlar d'això, inclús ells es posen vermells com un tomàquet, no, miren a terra, que és quan has de baixar el seu nivell, i no miren amb els ulls, no, per lo mateix, mirar els ulls és algo molt íntim, és algo molt emocional.
Suposo
que
fan és
apartar-ho.
La nostra maduresa té relació amb la nostra capacitat de reconèixer la responsabilitat davant el que fem.
Clar,
no?
Evidentment.
En 15 dies aleshores és més fàcil. En 15 dies hi tornarem des de l'Institut Sitges de Psicologia, Pedagogia i Coaching. Mònica, Laura, Carla, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.